Diàleg pel cas Catalan Gate. L'espionatge en Pegasus ha centrat el discurs inaugural de la reunió del Cercle d'Economia. Ita Fàbregas.
La 37a edició de la reunió anual del Cercle d'Economia està dedicada a la situació geopolítica actual. El president Pere Aragonès demana a la Moncloa un punt d'inflexió si vol retornar a un escenari de confiança mínima.
La gestió d'aquest espionatge que està fent el president Pedro Sánchez, malauradament, en aquests moments està dinamitant la via del diàleg i de la negociació que vam impulsar de forma decidida ara fa un any.
Els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet també van ser espiats en Pegasus, així ho ha certificat l'Agència de Ciberseguretat.
Al Congrés, els grups independentistes, així com Podem i el PNB, han demanat dimissions. Així s'ha expressat la diputada d'Esquerra, Montserrat Bassa, i així ha respost la ministra Margarita Robles durant la seva compareixença.
En una democràcia plena, usted debería dimitir o ser cesada.
Que no le quede ninguna duda. Cuando se producen unas escuchas sin autorización judicial, es un delito y yo espero que los tribunales lleguen hasta el final. Lo que no puede ser es que, sin ninguna prueba, en un totum revolutum, se diga que todo el mundo está escuchado ilegalmente y que lo hace el Centro Nacional de Inteligencia.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet descarta que els veïns desallotjats del bloc incendiat aquesta matinada, que ha causat 3 morts i un ferit greu, puguin tornar a casa aquest dimecres.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc, però no descarten cap hipòtesi, ni tan sols que sigui intencionat. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha confirmat els problemes de convivència al bloc.
Policia, tant local com Mossos d'Esquadra, i han intervingut algunes vegades. Són detencions que, com bé sabeu, si no són activitats delictives, al moment aquestes persones queden en llibertat, i aquest és el dia a dia de molts barris i de la majoria de ciutats. Problemes de convivència tenim, intervenen els mediadors, quan no són problemàtiques conflictives, quan sí que ho som, intervenen els cossos policials, i aquí s'havia intervingut.
Nova mobilització de la comunitat educativa el 14 de maig, ara en defensa de l'ensenyament públic i a favor de la supressió progressiva dels concerts.
Per primer cop, la federació que aplega famílies, AFAC, se suma a una concentració sindical. Fins ara, l'associació havia mantingut un paper neutral i a favor de l'entesa amb la Conselleria d'Educació. Belén Tascón n'és la presidenta.
Eliminar concerts educatius quan tenim una sobreoferta suposa que en aquesta renovació que s'ha fet aquest any se tenia que haver eliminat totes aquelles places que tradicionalment, quan dic tradicionalment, vol dir que any rere any no s'ocupen, perquè si no es pressiona sobre el sistema públic.
I en cultura, l'Auditori de Barcelona reflexiona sobre el final de la vida en la nova temporada sota el títol Tercer moviment, mort o retorn.
Amb 460 concerts, la incorporació d'un nou director titular, Ludovic Morlot, l'Auditori tanca el relat artístic iniciat amb Creació i continua a l'actual temporada amb Amor i Odi. Ho ha explicat el director de l'Auditori, Robert Brufau.
La idea de la mort, del retorn, del tancament d'un cicle per tornar a començar, és la culminació d'un relat artístic articulat en 3 temporades consecutives que, partint de la creació, ha donat pas a Amor i Odi, que és la que estem celebrant actualment, per a tancar aquest viatge amb mort o retorn.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la temperatura és més suau que la d'ahir en aquesta mateixa hora, mantenim aquests valors de 20 a 21 graus a tot el que és la façana del litoral, també en punts del prelitoral i fins i tot en punts del Pla de Lleida, però encara mantenim el cel força ennuvolat. Aquests núvols s'han d'anar trencant. Durant la tarda hi haurà més estones de sol, tindrem un cel variable, però a més també hi haurà alguns ruixats. Aquests dos xàfecs s'espera que afectin sobretot en punts del Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral, seran locals, no massa destacats, i més a l'entrada de la tarda també podran arribar a punts del Pla de Lleida. Demà, i a diferència d'avui, s'espera força estones de sol, n'hi farà més sol, sobretot durant el matí, i és que a la tarda repetiran alguns ruixats, sobretot a les zones més de muntanya de la meitat est del país, és a dir, cap a la zona més del prelitoral central o bé interior de les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Va, un petó, un últim petó. Tato, un mes. I ara fes-li una al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants I-II a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora la primera jornada de la reunió del Cercle d'Economia d'aquest 2022, la primera gran trobada d'alt nivell entre Estat i Generalitat des de l'escàndol del Catalan Gate. Precisament, l'obertura d'aquesta jornada, que ha anat a càrrec del president de la Generalitat, ha servit perquè Pere Aragonès hagi carregat durament contra la gestió que el govern espanyol està fent de l'escàndol de l'espionatge en Pegasus. Aragonès ha acusat Pedro Sánchez de dinamitar la taula de diàleg.
Aquesta és la part més política, però pel que fa a les jornades, la 37a edició de la reunió anual del Cercle d'Economia està dedicada a la situació geopolítica actual. Entre els ponents hi ha la vicepresidenta i ministra d'Afers Econòmics, Nàdia Calviño, així com el conseller d'Economia, Jaume Giró, i també Javier Solana, Josep Piqué o Wayne Griffiths. Un dels punts forts del debat és l'autosuficiència en aspectes tan rellevants com la defensa, els subministraments i l'energia. També es parla, però, de les conseqüències de la Covid a la societat i al món empresarial.
Sigui com sigui, aquesta sessió inaugural ha estat marcada clarament pel context polític. Mont Carvajal.
Aragonès diu que el seu compromís amb la via de la negociació és granític i que apostar-hi fa un any va ser una decisió valenta. Ara, però, se sent dolgut, frustrat i decebut perquè entén que per Pedro Sánchez hi ha un espionatge bo i justificable i un altre de dolent i injustificable. I això, diu, ha dinamitat la confiança en la que es basava el diàleg.
La gestió d'aquest espionatge que està fent el president Pedro Sánchez, malauradament, en aquests moments està dinamitant la via del diàleg i de la negociació que vam impulsar de forma decidida ara fa un any.
Per això Aragonès urgeix a Pedro Sánchez a demostrar si vol refer la confiança.
Si el president del govern de l'Estat es creu realment al diàleg, cal que es depurin i s'assumeixin responsabilitats corresponents davant de l'espionatge a les institucions catalanes. És absolutament necessari que es produeixi un punt d'inflexió respecte a la gestió que s'ha portat a terme els darrers dies.
Aragonès també alerta sobre l'estabilitat al Congrés de Diputats. L'estabilitat s'ha de cuidar, diu, i això no està passant.
Precisament avui l'Agència de Ciberseguretat ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet també van ser espiats amb Pegasus. Ho ha fet públic el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que també ha confirmat que el seu cap de gabinet, Ivan Monforte, va ser igualment espiat. Tot plegat, mentre el Congrés, els grups independentistes, així com Podem i PNB, han demanat dimissions pel Catalan Gate, aprofitant la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Albert Güell.
En una compareixença al Congrés, Margarita Robles ha defensat la feina del CNI i ha retret els partits independentistes que acusin el servei secret sense proves. Junts, la CUP i Esquerra han demanat la seva dimissió. Escoltem la diputada republicana Montserrat Bassa i la ministra de Defensa.
En una democràcia plena, usted debería dimitir o ser cesada.
Que no le quede ninguna duda. Cuando se producen unas escuchas sin autorización judicial, es un delito. Y yo espero que los tribunales lleguen hasta el final. Lo que no puede ser es que, sin ninguna prueba, en un totum revolutum se diga que todo el mundo está escuchado ilegalmente y que lo hace el Centro Nacional de Inteligencia.
A tot això, l'Agència de Ciberseguretat ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet també van ser espiats en Pegasus i el jutge de Barcelona, que investiga el cas, ha demanat a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i a l'exdiputat republicà, Ernest Maragall, que entreguin els seus mòbils. D'aquesta manera, accepta la petició que va fer el Ministeri Fiscal fa més d'un any i mig.
Tornant a la reunió del Cercle d'Economia, en aquesta primera jornada, l'aeroport del Prat ha estat també el centre del debat. L'entitat anfitriona reclama al govern que siguin valents i apostin pel projecte que ha quedat aparcat. El president Aragonès ha dit que cal fer un debat calmat i l'alcaldessa Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, l'ha descartat a curt termini. Tina Forest.
El Cercle d'Economia demana que es reprengui el diàleg per l'ampliació de l'aeroport del Prat. En la sessió inaugural de la reunió anual, el president de l'entitat, Javier Faus, ha posat en valor la importància d'aquesta infraestructura per Catalunya i ha reclamat al president Aragonès que treballin per trobar un consens i tirar endavant aquest projecte.
Entenem, valorem i respectem molt les dificultats, les complexitats relacionades amb l'ampliació del Prat, tant regulatòries com de protecció ambiental o polítiques. Ho reiterem, les respectem enormement. Però el país necessita aquesta infraestructura i el govern Cap govern no pot amagar aquesta realitat. Per això et demanem que la Generalitat torni a la taula de negociació i que mireu pel bé del país d'arribar a un consens que faci possible aquest objectiu.
Aragonès ha afirmat que es tracta d'una negociació complexa i que s'ha de fer sense terminis. Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat que ara mateix no és una prioritat, ja que es tracta d'una infraestructura que depèn d'energies insostenibles. En el seu lloc, Colau vol apostar decididament per invertir en energies renovables.
I encara en àmbit econòmic, parlant del mercat laboral, Catalunya ha tancat l'abril amb gairebé 7.000 aturats menys que el març i un nou rècord de contractes indefinits, segons les dades de l'atur. Al conjunt de l'Estat, el descens encara és més acusat, amb 86.000 aturats menys i un mercat laboral que supera per primer cop a la història els 20 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Jordi Casino.
Per demarcacions, l'atur baixa el mes d'abril, sobretot a Tarragona i Girona, i en menor mesura a Barcelona per l'efecte de la Setmana Santa. Per contra, puja, tot i que només amb 17 aturats més, a Lleida. Uns descensos que constaten la fortalesa d'un mercat de treball que segueix sense ressentir-se de l'alça de preus derivada de la guerra d'Ucraïna. Enric Vinaixa és el secretari de Treball.
El món del treball a Catalunya es mostra sòlid i resisteix totes aquestes situacions, i així ens estan demostrant les dades dels últims mesos. Confirmada per les dades de les tendències de reducció de l'atur i l'augment de l'afiliació en sèries històriques.
El conjunt de l'Estat, el quart mes de l'any, s'ha tancat amb 3.022.000 treballadors a l'atur, un mes que s'ha tancat amb rècord d'afiliats a la Seguretat Social. Se supera la barrera dels 20 milions i de contractes indefinits. Se'n van firmar 700.000, 100.000 dels quals a Catalunya, que representen gairebé la meitat del total. Una xifra que no ha parat de créixer des de l'aprovació de la reforma laboral.
I pel que fa a la crisi dels preus de l'energia agreujada per les sancions per la guerra d'Ucraïna, avui la Comissió Europea ha proposat l'embargament total del petroli rus amb un període de transició.
Hi haurà excepcions per Hongria i Eslovàquia. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha assegurat que l'aplicació de la mesura serà ordenada perquè els països de la Unió Europea tinguin temps de preparar subministraments alternatius. Mentrestant, avui, l'empresa russa de gas, Gazprom, ha denunciat que Polònia segueix comprant gas rus, aquesta vegada a través d'Itàlia i França.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crònica social obre l'incendi d'aquesta matinada en un bloc de pisos de Santa Coloma de Gramenet que ha causat 3 morts i un ferit greu. Els Mossos encara n'investiguen les causes, però no descarten cap hipòtesi ni tan sols que sigui intencionat. Mentrestant, l'Ajuntament de Santa Coloma ha descartat definitivament que els veïns desallotjats tornin a casa aquest dimecres. El consistori ha anat facilitant l'accés als habitatges durant la tarda per recollir pertinences bàsiques. De seguida anirem fins a Badalona per saber l'última hora, però encara sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa de Santa Coloma aquest migdia, Núria Parlon, ja ha confirmat que en aquesta zona hi havia problemes de convivència entre els veïns.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet confirma que cap dels habitants té expedient obert amb els serveis socials i que actualment no constava cap ocupació.
Policia, tant local com Mossos d'Esquadra, i han intervingut algunes vegades. Són detencions que, com bé sabeu, si no són activitats delictives, al moment aquestes persones queden en llibertat, i aquest és el dia a dia de molts barris i de la majoria de ciutats. Problemes de convivència tenim, intervenen els mediadors, quan no són problemàtiques conflictives, quan sí que ho som, intervenen els cossos policials, i aquí s'havia intervingut.
El consistori ha decretat així 3 dies de dol.
I encara en la crònica social, aquest matí ha passat a disposició judicial el regidor de Cultura de Valls, Marc Ayala, detingut per abús sexual a menors. Els Mossos acusen el regidor de Junts per Valls d'haver abusat d'un noi que en el moment dels fets, del 2015, tenia 13 anys. Aquest regidor ja ha estat posat en llibertat amb càrrecs. BXC Ràdio, Eric Rosique.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Marc Ayala, ha estat detingut per presumptes abusos sexuals a un menor de 13 anys. Tal com avançava Recull Escena, pels vols de les 7 de la tarda aquest dilluns, els Mossos detenien el regidor i ja ha passat aquest matí a disposició judicial als jutjats de Valls per aquest presumpte delicte d'atemptat contra la llibertat sexual. El cas s'està investigant i els fets haurien passat el 2015, quan tenia 27 anys i el menor en tenia 13, amb qui hauria mantingut una relació fa uns anys. De fet, les darreres informacions apunten apunten, com el diari Ara, que podria haver-hi una segona víctima. Aquest, un altre jove de 14 anys, que també va mantenir relacions amb el regidor durant els assajos del Pessebre Vivent de Valls, presumptament. Actualment, Marc Ayala és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Valls del grup municipal de Junts per Valls i diputat a la Diputació de Tarragona. De moment s'està estudiant el cas i l'Ajuntament de Valls ha suspès tots els actes previstos per aquest dimecres. S'espera que en les properes hores el consistori vallenc pugui fer un comunicat i s'espera a que s'esclareixin les causes d'aquest cas.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau local, de política local, a Òdena, a l'Anoia, aquest migdia s'ha fet efectiu el canvi d'alcaldia després d'una moció de censura. Francisco Guisado, del PSC, és el nou alcalde en substitució de Maria Sallavera, de FEM Òdena, Esquerra Republicana. Canal Taronja, Anoia, Sergi Lladó.
No hi ha hagut sorpreses al ple municipal extraordinari d'aquest dimecres i la moció de censura de l'oposició contra la ja exalcaldessa d'Òdena, Maria Sallavera, ha tirat endavant amb els vots a favor dels 5 regidors del PSC i el de l'únic regidor del grup municipal Òdena Fons. Els 5 regidors del fins ara equip de govern de FEM Òdena a Esquerra Republicana hi han votat en contra. Després d'hora i mitja de ple, el nou alcalde Francisco Guisado ha pres possessió del càrrec i ha dit que seran les eleccions de l'any vinent quan els odenencs podran dictaminar si la seva decisió de promoure una moció de censura ha estat o no encertada.
Si avui ha estat bona idea fer una moció de censura, de quin any ho veurem. I si no, també ho pagarem. Per tant, també sabem dels riscos que suposa fer una moció de censura, perquè darrere de la mateixa ha d'estar el posicionament de la ciutadania i que entenguin els motius per la qual l'hem fet.
En el seu discurs de comiat, l'exalcaldessa Maria Sallavera, visiblement emocionada i acompanyada de molts dirigents comarcals d'Esquerra, ha volgut agrair la feina feta als seus companys, als treballadors del consistori local i el recolzament rebut per família i veïns.
Ara sí, recuperem aquesta informació que els dèiem abans, l'incendi d'aquesta matinada en un bloc de pisos de Santa Coloma de Gramenet que ha causat 3 morts i un ferit greu. Els Mossos encara n'investiguen les causes, però no descarten cap hipòtesi, ni tan sols que sigui intencionat. Mentrestant, com dèiem també, l'Ajuntament de Santa Coloma ha descartat definitivament que els veïns desallotjats tornin a casa aquest dimecres. El consistori ha anat facilitant l'accés als habitatges durant la tarda per recollir pertinences bàsiques. Ràdio Ciutat de Badalona.
Els tècnics municipals han pogut accedir al bloc al voltant de les 4 de la tarda per inspeccionar la finca i han confirmat que no hi ha danys estructurals. Així i tot, l'efecte del fum arreu de l'edifici i les portes que s'han hagut de trencar fan inviable el retorn dels veïns, els quals aquesta tarda sí que han pogut accedir als seus pisos per recollir pertinences bàsiques. De moment, els serveis socials de l'Ajuntament de Santa Coloma ha activat el CUESP per si fos necessari. Els bombers treballen en la hipòtesi que l'origen podria ser intencionat, ja que s'han detectat 2 punts d'origen gent del foc, tot i que demana prudència a l'espera de l'informe definitiu. L'Ajuntament de Santa Coloma ha decretat 3 dies de dol i ha explicat que l'edifici de 3 plantes no constava al pla de mal ús d'habitatges que registra els immobles ocupats que hi ha al municipi. Tot i això, han confirmat que bona part dels pisos havien estat ocupats fins fa uns mesos i que en l'actualitat la propietària, una immobiliària de Barcelona, havia regularitzat 4 dels contractes. Un 5è estaria en vies de regularització i un últim habitatge estaria tapiat. Així mateix, l'alcaldessa Núria Parlon ha assegurat que els cossos de seguretat havien intervingut en l'edifici per problemes de convivència.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions. Nova mobilització de la comunitat educativa el 14 de maig, ara en defensa de l'ensenyament públic i a favor de la supressió progressiva dels concerts. Per primer cop, la federació que plega les famílies, AFAC, se suma a una concentració sindical. Fins ara, l'associació havia mantingut un paper neutral i a favor de l'entesa amb la Conselleria d'Educació. Anna Ruiz.
La mobilització del 14 de maig serà diferent a altres del sector per la seva demanda que s'elimini l'escola concertada de manera progressiva a favor d'una única xarxa pública. La Federació de les Famílies Catalanes, la FAC, manté una campanya per reclamar l'eliminació progressiva dels concerts. En aquest sentit, la presidenta de l'entitat, Belén Tascón, s'ha preguntat per què es renoven periòdicament places a la concertada que fa anys que queden buides en els períodes de preinscripció.
Eliminar concerts educatius quan tenim una sobreoferta suposa que en aquesta renovació que s'ha fet aquest any, se tenia que haver eliminat totes aquelles places que tradicionalment, quan dic tradicionalment vol dir que any rere any no s'ocupen, perquè si no es pressiona sobre el sistema públic.
Però la manifestació del 14 de maig també s'emmarca en el pols que mantenen aquest curs els sindicats amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray. Abans que acabi aquesta setmana, dijous o divendres, els sindicats dels mestres convocaran un nou calendari de mobilitzacions que se sumaran a les 5 jornades de vaga que es van fer el passat mes de març.
L'educació emocional i les campanyes de sensibilització són la millor eina de prevenció dels suïcidis. Precisament avui, el telèfon de prevenció del suïcidi de Barcelona ha estat premiat per la Comissió Europea. Alguns centres de salut mental juvenil ja han atès tantes temptatives de mort durant aquests primers 3 mesos de l'any com en tot el 2019. Gala Vila.
La pandèmia ha estat un factor determinant en l'augment de persones que s'han suïcidat. En especial, les persones joves són el col·lectiu més vulnerable. La xifra de suïcidis d'aquest grup ha pujat gairebé fins a un 30% a Catalunya. La psiquiatra Anna Plaza ha explicat al programa Fet a Mida de la xarxa com identificar i evitar els possibles suïcidis de la gent que ens envolta.
S'ha de validar el seu patiment, s'ha de poder escoltar, no jutjar. Hem d'estar una miqueta atents d'aquests signes d'alarma. Veure que es busquen formes a vegades, busquen accés a pastilles, s'interessen per aquest tema a internet, que la persona de sobte mostri, per exemple, un interès per la mort, que es faci autolesions, que condueixi a una velocitat temerària.
Un dels punts del Pla de Prevenció Nacional contra el Suïcidi és formar professors anomenats sentinelles, els quals tenen més recursos per detectar casos i ajudar alumnes. Tot això amb l'objectiu de persuadir-los perquè demanin ajuda.
En clau cultural, l'Auditori de Barcelona reflexiona sobre el final de la vida en la nova temporada sota el títol Tercer Moviment, Mort o Retorn, amb 460 concerts i la incorporació d'un nou director titular. Ludovic Morlo, de l'Auditori, tanca el relat artístic iniciat amb Creació i continuat a l'actual temporada amb Amor i Odi. David Navarro.
La temporada arriba plena de grans obres mestres que reflexionen sobre les etapes finals de la vida, com el Quartet per a la fi dels temps de Messier o el Rèquiem de Mozart. Una programació que compta amb una 50ena d'estrenes i compositors convidats com Sofia Gubaidulina i Hans Abramsen, i que, segons ha explicat el director de l'Auditori, Robert Brufau, és el final d'un cicle.
La idea de la mort, del retorn, del tancament d'un cicle per tornar a començar, és la culminació d'un relat artístic articulat en 3 temporades consecutives, que, partint de la creació, ha donat pas a Amor i Odi, que és la que estem celebrant actualment, per a tancar aquest viatge amb Mort o Retorn.
Aquesta temporada arrenca amb un nou director titular, Ludovic Morlo, que ha dit que veu l'orquestra com una eina per fer arribar la bellesa a la societat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Lleida ja està a punt per viure les copes de la Reina i del Rei d'hoquei sobre patins. Demà al matí comencen les dues competicions amb els partits de quarts de final. A la competició femenina, les vigents campiones d'Europa, l'hoquei Palau, s'enfrontaran al Cerdanyola i les anfitriones del Vilassana al Liceu Gallec. I a la Copa del Rei, demà, el Noia s'enfrontarà a l'Alcoi, mentre que el gran favorit al títol, el Barça, es veurà les cares amb el Caldes. Una de les grans figures de la competició serà la flamant campiona d'Europa, Aina Florença, que tot just ahir renovava per una temporada més amb el Palau. La mataronina, recordem que va marcar diumenge el gol de la victòria a la final de la Lliga Europea. Escoltem Aina Florença, són declaracions a l'enjoc de la xarxa.
Jo crec que seguir una temporada més al Palau per mi és tot un orgull, perquè al final el Palau també està fent un esforç cada vegada més, ens està oferint altres coses que potser altres anys no podien. Llavors, jo crec que mantenir el mateix bloc, mantenir doncs, la mateixa amistat amb les companyes que tenim també és molt important, perquè a dins la pista doncs, tot acabi funcionant igualment.
Demà estarem molt pendents d'aquest partit de quarts de final entre el Palau i el Cerdanyola en categoria masculina a la Copa del Rei. Demà al migdia obrirà la competició al partit Noia al Coi. Pere Bàries, l'entrenador del conjunt de Sant Sadurní, no se'n refia d'un rival teòricament el més fluix de la competició.
És un equip molt més complicat del que la gent es pensa. El que passa és que sembla que l'Alcoi històricament doncs, ha sigut un equip de la part baixa i que serà serà flors i violes el fet de guanyar el Coi. Serà un partit duríssim, a més en pista neutral, sobre parquet, on ells estaran molt més còmodes que nosaltres. Però sí, sí, és veritat que si nosaltres hi hem arribat com a cas de sèrie, doncs hauríem d'intentar fer valer aquest factor per mirar de classificar-nos per semis.
Tancarà la jornada demà el partit entre el Barça i el Caldes. Avui hi ha hagut media day al Futbol Club Barcelona. Sergi Panadero és jugador del conjunt blaugrana.
Jo sempre, il·lusió al màxim. Sabem de la dificultat d'aquesta competició, una competició que no et dona marge d'error, i esperem començar-la amb bon peu. Tenim un molt bon rival a davant que ens obligarà, doncs, a donar el millor de nosaltres per passar l'eliminatòria.
N'estarem molt pendents. A partir de demà, la cita a Lleida, la capital del Segrià. En futbol, a la Champions, avui es juga el partit de tornada entre el Real Madrid i el Manchester City. Els homes de Pep Guardiola arriben amb un avantatge de 4-3 aconseguit en el partit d'anada. Qui superi l'eliminatòria, o bé el Madrid o bé el City de Pep Guardiola, jugarà la final davant el Liverpool, que ahir es va desfer en la segona semifinal del Villarreal. També hem de destacar, en aquest cas en tenis de taula, que la Unió Esportiva Sant Cugat jugarà la fase d'ascens a la Superdivisió Femenina com a campió del grup 2 de la categoria de plata. Les vallesanes volen fer història, tenen l'objectiu de pujar a la categoria d'or per primera vegada. El Suris Calella també té dret a jugar aquesta fase d'ascens, com en categoria masculina el Sosmàtic Badalona i l'Esparreguera. Els badalonins, que encara no han jugat mai a la màxima categoria, tenen molt d'interès en pujar a Superdivisió.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
El sol repiquen campanes i un cuinarà pels dos. Entrant a la plaça, saluden el mar que venteja el mercat. S'ho pensen i trien un tall de salmó enterrat entre el glaç. Seu, té ganes de plorar, se li encongeix el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit. I a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit. Tu. Té una carta entre les mans. Es posa a llegir-la, no tant com la veu, li està tremolant. Aquella notícia que mai vols que donin, però ja t'han donat. Seu, té ganes de plorar. Li encongeix el cor. Hi ha llàgrimes salades quan el mar parteix el món. Li agafa les dues mans, li besa cada dit. I a l'anular s'hi queda per si torna alguna nit. No em vull trencar veient el far. I cada nit surt.
és tan clara.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acusa Pedro Sánchez de dinamitar la via del diàleg pel cas Catalangate. L'espionatge en Pegasus ha centrat el discurs inaugural de la reunió del Cercle d'Economia. Ita Fàbregas.
La 37a edició de la reunió anual del Cercle d'Economia està dedicada a la situació geopolítica actual. El president Pere Aragonès demana a la Moncloa un punt d'inflexió si vol retornar a un escenari de confiança mínima.
La gestió d'aquest espionatge que està fent el president Pedro Sánchez, malauradament, en aquests moments està dinamitant la via del diàleg i de la negociació que vam impulsar de forma decidida ara fa un any.
Els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet també van ser espiats en Pegasus, així ho ha certificat l'Agència de Ciberseguretat.
El Congrés dels grups independentistes, així com Podem i el PNB, han demanat dimissions. Així s'ha expressat la diputada d'Esquerra, Montserrat Bassa, i també ha respost la ministra Margarita Robles durant la seva compareixença.
En una democràcia plena, usted debería dimitir o ser cesada.
Que no le quede ninguna duda. Cuando se producen unas escuchas sin autorización judicial, es un delito y yo espero que los tribunales lleguen hasta el final. Lo que no puede ser es que, sin ninguna prueba, en un totum revolutum, se diga que todo el mundo está escuchado ilegalmente y que lo hace el Centro Nacional de Inteligencia.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet descarta que els veïns desallotjats del bloc incendiat aquesta matinada, que ha causat 3 morts i un ferit greu, puguin tornar a casa aquest dimecres.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc, però no descarten cap hipòtesi, ni tan sols que sigui intencionat. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha confirmat els problemes de convivència al bloc.
Policia, tant local com Mossos d'Esquadra, i han intervingut algunes vegades. Són detencions que, com bé sabeu, si no són activitats delictives, al moment aquestes persones queden en llibertat, i aquest és el dia a dia de molts barris i de la majoria de ciutats. Problemes de convivència tenim, intervenen els mediadors, quan no són problemàtiques conflictives, quan sí que ho som, intervenen els cossos policials, i aquí s'havia intervingut.
Nova mobilització de la comunitat educativa el 14 de maig, ara en defensa de l'ensenyament públic i a favor de la supressió progressiva dels concerts.
Per primer cop, la federació que aplega famílies, la FAC, se suma a una concentració sindical. Fins ara l'associació havia mantingut un paper neutral i a favor de l'entesa amb la Conselleria d'Educació. Belén Tascón n'és la presidenta.
Eliminar concerts educatius quan tenim una sobreoferta suposa que en aquesta renovació que s'ha fet aquest any s'ha d'haver eliminat totes aquelles places que tradicionalment, quan dic tradicionalment vol dir que any rere any no s'ocupen, perquè si no es pressiona sobre el sistema públic.
I en cultura, l'Auditori de Barcelona reflexiona sobre el final de la vida en la nova temporada sota el títol Tercer moviment, mort o retorn.
Amb 460 concerts i la incorporació d'un nou director titular, Ludovic Mogló, l'Auditori tanca el relat artístic iniciat amb Creació i continuat a l'actual temporada amb Amor i Odi. Ho ha explicat el director de l'Auditori, Robert Brufau.
La idea de la mort, del retorn, del tancament d'un cicle per tornar a començar, és la culminació d'un relat artístic articulat en 3 temporades consecutives que, partint de la creació, ha donat pas a Amor i Odi, que és la que estem celebrant actualment, per a tancar aquest viatge amb mort o retorn.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la temperatura és més suau que la d'ahir en aquesta mateixa hora, mantenim aquests valors de 20 a 21 graus a tot el que és la façana litoral, també en punts del prelitoral i fins i tot en punts del Pla de Lleida, però encara mantenim el cel força ennuvolat. Aquests núvols s'han d'anar trencant durant la tarda, hi haurà més estones de sol, tindrem un cel variable, però a més també hi haurà alguns ruixats. Aquests dos xàfecs s'espera que afectin sobretot amb punts del Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral, seran locals, no massa destacats, i més entrada de la tarda també podran arribar a punts del Pla de Lleida. Demà, i a diferència d'avui, s'espera força estones de sol, ja farà més sol, sobretot durant el matí, i és que a la tarda repetiran alguns ruixats, sobretot a les zones més de muntanya de la meitat est del país, és a dir, cap a la zona més del prelitoral central o bé interior de les comarques gironines. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farné. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de Lamo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació viària en aquests moments ha millorat força. De fet, parlem ja només de 3 quilòmetres a la ronda de dalt en el tram entre Sarrià i gairebé la Vall d'Hebron en sentit Trinitat. La B30 encara amb algun punt de lentitud a la Cerdanyola en sentit Girona. Aquest punt hem de recordar que és el lateral de l'AP7. I en el cas de l'autopista de Vallès, la C58, de Montcada cap a Trinitat, a punt de resoldre's la retenció, i amb aturades encara a Sant Quirze en sentit Sabadell. Per tant, tarda que ha millorat, i com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb cautela, sobretot en aquells punts on estiguin realitzant obres. Bona tarda.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Va, un petó. Un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa a aquesta hora la primera jornada de la reunió del Cercle d'Economia d'aquest 2022, la primera gran trobada del nivell entre Estat i Generalitat des de l'escàndol del Catalan Gate. Precisament l'obertura d'aquesta jornada, que ha anat a càrrec del president de la Generalitat, ha servit perquè Pere Aragonès hagi carregat durament contra la gestió que el govern espanyol està fent de l'escàndol d'espionatge amb Pegasus. Aragonès ha acusat Pedro Sánchez de dinamitar la taula de diàleg.
Aquesta és la part més política, però pel que fa a les jornades, la 37a edició de la reunió anual del Cercle d'Economia està dedicada a la situació geopolítica actual. Entre els ponents hi ha la vicepresidenta i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, així com el conseller d'Economia, Jaume Giró, i també Javier Solana, Josep Piqué o Wayne Griffiths. Un dels punts forts del debat és l'autosuficiència en aspectes tan rellevants com la defensa, els subministraments i l'energia. També es parla, però, de les conseqüències de la Covid a la societat i al món empresarial.
Sí, com sigui, aquesta sessió inaugural ha estat marcada clarament pel context polític. Mont Carvajal.
Aragonès diu que el seu compromís amb la via de la negociació és granític i que apostar-hi fa un any va ser una decisió valenta. Ara, però, se sent dolgut, frustrat i decebut perquè entén que per Pedro Sánchez hi ha un espionatge bo i justificable i un altre de dolent i injustificable. I això, diu, ha dinamitat la confiança en la que es basava el diàleg.
La gestió d'aquest espionatge que està fent el president Pedro Sánchez, malauradament, en aquests moments està dinamitant la via del diàleg i de la negociació que vam impulsar de forma decidida ara fa un any.
Per això Aragonès urgeix a Pedro Sánchez a demostrar si vol refer la confiança.
Si el president del govern de l'Estat es creu realment al diàleg, cal que es depurin i s'assumeixin responsabilitats corresponents davant de l'espionatge a les institucions catalanes. És absolutament necessari que es produeixi un punt d'inflexió respecte a la gestió que s'ha portat a terme els darrers dies.
Aragonès també alerta sobre l'estabilitat al Congrés de Diputats. L'estabilitat s'ha de cuidar, diu, i això no està passant.
Precisament avui l'Agència de Ciberseguretat ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet també van ser espiats amb Pegasus. Ho ha fet públic el conseller de Polítiques Digital, Jordi Puigneró, que també ha confirmat que el seu cap de gabinet, Ivan Monforte, va ser igualment espiat. Tot plegat, mentre el Congrés, els grups independentistes, així com Podem i PNB, han demanat dimissions pel Catalan Gate, aprofitant la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Albert Güell.
En una compareixença al Congrés, Margarita Robles ha defensat la feina del CNI i ha retret els partits independentistes que acusin el servei secret sense proves. Junts, la CUP i Esquerra han demanat la seva dimissió. Escoltem la diputada republicana Montserrat Bassa i la ministra de Defensa.
En una democràcia plena, usted debería dimitir o ser cesada.
Que no le quede ninguna duda. Cuando se producen unas escuchas sin autorización judicial, es un delito. Y yo espero que los tribunales lleguen hasta el final. Lo que no puede ser es que, sin ninguna prueba, en un totum revolutum se diga que todo el mundo está escuchado ilegalmente y que lo hace el Centro Nacional de Inteligencia.
A tot això, l'Agència de Ciberseguretat ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet també van ser espiats en Pegasus i el jutge de Barcelona, que investiga el cas, ha demanat a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i a l'exdiputat republicà, Ernest Maragall, que entreguin els seus mòbils. D'aquesta manera, accepta la petició que va fer el Ministeri Fiscal fa més d'un any i mig.
Tornant a la reunió del Cercle d'Economia, en aquesta primera jornada, l'aeroport del Prat ha estat també al centre del debat. L'entitat anfitriona reclama al govern que siguin valents i apostin pel projecte que ha quedat aparcat. El president aragonès ha dit que cal fer un debat calmat i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'ha descartat a curt termini. Tina Forest.
El Cercle d'Economia demana que reprengui el diàleg per l'ampliació de l'aeroport del Prat. En la sessió inaugural de la reunió anual, el president de l'entitat, Javier Faus, ha posat en valor la importància d'aquesta infraestructura per Catalunya i ha reclamat al president aragonès que treballin per trobar un consens i tirar endavant aquest projecte.
Entenem, valorem i respectem molt les dificultats, les complexitats relacionades amb l'ampliació del Prat, tant regulatòries com de protecció ambiental o polítiques. Ho reiterem, les respectem enormement. Però el país necessita aquesta infraestructura i el govern, cap govern, no pot amagar aquesta realitat. Per això et demanem que la Generalitat torni a la taula de negociació i que mireu pel bé del país d'arribar a un consens que faci possible aquest objectiu.
Aragonès ha afirmat que es tracta d'una negociació complexa i que s'ha de fer sense terminis. Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat que ara mateix no és una prioritat, ja que es tracta d'una infraestructura que depèn d'energies insostenibles. En el seu lloc, Colau vol apostar decididament per invertir en energies renovables.
I encara en clau econòmica, parlant del mercat laboral, Catalunya ha tancat l'abril amb gairebé 7.000 aturats menys que el març i un nou rècord de contractes indefinits, segons les dades de l'atur. Al conjunt de l'Estat, el descens encara és més acusat, amb 86.000 aturats menys i un mercat laboral que supera per primer cop a la història els 20 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Jordi Casino.
Per demarcacions, l'atur baixa el mes d'abril, sobretot a Tarragona i Girona, i en menor mesura a Barcelona per l'efecte de la Setmana Santa. Per contra, puja, tot i que només amb 17 aturats més, a Lleida. Uns descensos que constaten la fortalesa d'un mercat de treball que segueix sense ressentir-se de l'alça de preus derivada de la guerra d'Ucraïna. Enric Vinaixa és el secretari de Treball.
El món del treball a Catalunya es mostra sòlid i resisteix totes aquestes situacions, i així ens estan demostrant les dades dels últims mesos. Confirmada per les dades de les tendències de reducció de l'atur i l'augment de l'afiliació amb sèries històriques.
El conjunt de l'Estat, el quart mes de l'any, s'ha tancat amb 3.022.000 treballadors a l'atur, un mes que s'ha tancat amb rècord d'afiliats a la Seguretat Social. Se supera la barrera dels 20 milions i de contractes indefinits. Se'n van firmar 700.000, 100.000 dels quals a Catalunya, que representen gairebé la meitat del total. Una xifra que no ha parat de créixer des de l'aprovació de la reforma laboral.
I pel que fa a la crisi dels preus de l'energia, agreujada per les sancions per la guerra d'Ucraïna, avui la Comissió Europea ha proposat l'embargament total del petroli rus amb un període de transició.
Hi haurà excepcions per Hongria i Eslovàquia. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha assegurat que l'aplicació de la mesura serà ordenada perquè els països de la Unió Europea tinguin temps de preparar subministraments alternatius. Mentrestant, avui l'empresa russa de gas, Gazprom, ha denunciat que Polònia segueix comprant gas rus, aquesta vegada a través d'Itàlia i França.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crònica social obre l'incendi d'aquesta matinada en un bloc de pisos de Santa Coloma de Gramenet que ha causat 3 morts i un ferit greu. Els Mossos encara n'investiguen les causes, però no descarten cap hipòtesi, ni tan sols que sigui intencionat. Mentrestant, l'Ajuntament de Santa Coloma ha descartat definitivament que els veïns desallotjats tornin a casa aquest dimecres. El consistori ha anat facilitant l'accés als habitatges durant la tarda per recollir pertinences bàsiques. Radio Ciutat de Badalona.
Els tècnics municipals han pogut accedir al bloc al voltant de les 4 de la tarda per inspeccionar la finca i han confirmat que no hi ha danys estructurals. Així tot, l'efecte del fum arreu de l'edifici i les portes que s'han hagut de trencar fan inviable el retorn dels veïns, els quals aquesta tarda sí que han pogut accedir als seus pisos per tal de recollir pertenences. De moment, els serveis socials de l'Ajuntament de Santa Coloma han activat el CUESP per si fos necessari. L'alcaldessa Núria Parlon ha assegurat que els cossos de seguretat havien intervingut, recordem, a l'edifici per problemes de convivència, una versió que corroboren les associacions veïnals de la zona. Escoltem a Juanjo Álvarez, que és de l'Associació de Veïns de Riu Sud.
El regidor ha dit que això estava ja controlat de fa 2 anys, però jo crec que no està molt clar tot. Vull dir que eren ocupes, no eren ocupes, eren conflictius, segur. Aleshores, no hi arreglo.
Recordem que els bombers treballen en l'hipòtesi que l'origen podria ser intencionat, ja que s'han detectat 2 punts d'origen del foc, tot i que demanen prudència a l'espera de l'informe definitiu. L'Ajuntament de Santa Coloma ha decretat 3 dies de dol.
Precisament, i com sentíem, l'alcaldessa de Santa Coloma aquest migdia, Núria Parlon, ja ha confirmat que en aquesta zona hi havia problemes de convivència entre els veïns.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet confirma que cap dels habitants té expedient obert amb els serveis socials i que actualment no constava cap ocupació.
Policia, tant local com Mossos d'Esquadra, i han intervingut algunes vegades. Són detencions que, com bé sabeu, si no són activitats delictives, al moment aquestes persones queden en llibertat, i aquest és el dia a dia de molts barris i de la majoria de ciutats. Problemes de convivència tenim, intervenen els mediadors, quan no són problemàtiques conflictives, quan sí que ho som, intervenen els cossos policials, i aquí s'havia intervingut.
I com dèiem, el consistori ha decretat per aquests fets 3 dies de dol.
Encara en la crònica social, el jutge ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars de retirada de passaport i prohibició de sortida del territori, amb compareixences en el jutjat sempre que sigui requerit pel regidor de Cultura de Valls, Marc Ayala, detingut per abús sexual a menors. Els Mossos acusen aquest regidor de Junts per Valls d'haver abusat d'un noi que en el moment dels fets, el 2015, tenia 13 anys. BXC Radio, Eric Rosique.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Marc Ayala, ha estat detingut per presumptes abusos sexuals a un menor de 13 anys. Tal com avançava Recull ACN, pels vols de les 7 de la tarda aquest dilluns, els Mossos detenien el regidor i ja ha passat aquest matí a disposició judicial als jutjats de Valls per aquest presumpte delicte d'atemptat contra la llibertat sexual. El cas s'està investigant i els fets haurien passat el 2015, quan tenia 27 anys i el menor en tenia 13, amb qui hauria mantingut una relació fa uns anys. De fet, les darreres informacions apunten, com el diari Ara, que podria haver-hi una segona víctima. Aquest, un altre jove de 14 anys, que també va mantenir relacions amb el regidor durant els assajos del Pessebre Vivent de Valls, presumptament. Actualment, Marc Ayala és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Valls del grup municipal de Junts per Valls i diputat a la Diputació de Tarragona. De moment s'està estudiant el cas i l'Ajuntament de Valls ha suspès tots els actes previstos per aquest dimecres. S'espera que en les properes hores el consistori vallenc pugui fer un comunicat i s'espera a que s'esclareixin les causes d'aquest cas.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I en clau política, qui és des d'avui alcaldessa és Mercè Marín, de Junts per Catalunya, que substitueix el socialista Andreu Basil.
La líder de Junts per Montgat, Mercè Marín, ha estat investida aquest dimecres com a nova batllessa del municipi en una sessió extraordinària del ple municipal. Marín, que ha comptat amb el suport ja anunciat del PSC i Som de Montgat, com a socis de govern i del regidor no adscrit, relleva d'aquesta manera el socialista Andreu Absil, al capdavant del consistori montgatí, pel temps que queda de mandat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I a aquesta hora compareixen en roda de premsa la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, el secretari de Territori, Mobilitat, Isidre Gavín, i la coordinadora del projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics 2030 del Departament de Presidència, Mònica Bosch, per explicar els acords presos en la reunió mantinguda aquesta tarda amb la taula estratègica de les estacions de muntanya. Anem en directe a la seu d'Urgell, Ràdio Seu, Pep Graell, bona tarda. Què han dit?
Molt bona tarda, vespre. Doncs sí, reunió al Parc Olímpic del Segre de Ser d'Urgell i la taula estratègica de les estacions de muntanya, una sessió, com explicava, que ha comptat amb la participació de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, el secretari de Territori, Isidre Gavín, i la coordinadora del projecte dels Jocs Olímpics d'hivern 2030, Mònica Bosch, en el que han faltat a poc representants de la plataforma Stop Jocs Olímpics, que han aprofitat l'acte per mostrar el seu desacord amb la candidatura i han reclamat la publicació de la informació tècnica del projecte. Pel que fa doncs, a la informació que ens ha arribat tot just fa uns minuts, Isidre Gavín ha destacat el posicionament unànime de la taula, exceptuant en aquest cas 5 ajuntaments. Per tant, 40 representants que es veuen representats en aquesta taula que han votat favorablement a la candidatura 2030, 5 ajuntaments de la Cerdanya que resten amatents a la informació del projecte tècnic. És el que destaca en aquest cas doncs, el responsable de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín. Pel que fa doncs, a la participació de Victòria, el tindrà destacat el fet de que la taula serveix per socialitzar, per tant, per explicar el procés de consulta que es farà el 24 de juliol. Per altre costat, Mònica Bosch ha destacat que el procés d'elaboració del projecte tècnic de la candidatura segueix el seu curs.
Gràcies, Pep Graell, des de Ràdio Seu. Més qüestions. Nova mobilització de la comunitat educativa el 14 de maig, ara en defensa de l'ensenyament públic i a favor de la supressió progressiva dels concerts. Per primer cop, la federació que plega les famílies AFAC se suma a una concentració sindical. Fins ara, l'associació havia mantingut un paper neutral i a favor de l'entesa amb la Conselleria d'Educació. Anna Ruiz.
La mobilització del 14 de maig serà diferent a altres del sector per la seva demanda que s'elimini l'escola concertada de manera progressiva a favor d'una única xarxa pública. La Federació de les Famílies Catalanes, la FAC, manté una campanya per reclamar l'eliminació progressiva dels concerts. En aquest sentit, la presidenta de l'entitat, Belén Tascón, s'ha preguntat per què es renoven periòdicament places a la concertada que fa anys que queden buides en els períodes de preinscripció.
Eliminar concerts educatius quan tenim una sobreoferta suposa que en aquesta renovació que s'ha fet aquest any, se tenia que haver eliminat totes aquelles places que tradicionalment, i quan dic tradicionalment vol dir que any rere any no s'ocupen, perquè si no es pressiona sobre el sistema públic.
Però la manifestació del 14 de maig també s'emmarca en el pols que mantenen aquest curs els sindicats amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray. Abans que acabi aquesta setmana, dijous o divendres, els sindicats dels mestres convocaran un nou calendari de mobilitzacions que se sumaran a les 5 jornades de vaga que es van fer el passat mes de març.
I encara una darrera qüestió abans de cultura. Desenes de persones han accedit aquest matí a Rodalies sense pagar. L'acció formava part d'una campanya de protesta sota el nom Si Madrid no paga, nosaltres no paguem.
L'acció de protesta ha estat a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona per denunciar la situació greu al servei de Rodalies operat per Renfe. En concret, han deixat obertes les barreres d'accés a les andanes, bloquejant-les amb cinta adhesiva de manera que els usuaris podien passar sense bitllet. També han enganxat papers a les màquines validadores i a les parets amb el missatge «Si Madrid no paga, nosaltres no paguem». Renfe ja ha respost a aquesta campanya en una nota informativa en defensa que si algú a escola està cometent frau contra tots nosaltres, diu, perquè Rodalies és un servei públic que paguem entre tota la ciutadania amb els impostos.
I en cultura, l'Auditori de Barcelona reflexiona sobre el final de la vida en la nova temporada sota el títol Tercer Moviment, Mort o Retorn. Amb 460 concerts i la incorporació d'un nou director titular, Ludovic Morlot, l'Auditori tanca el relat artístic iniciat amb Creació i continuat a l'actual temporada amb Amor i Odi, David Navarro.
La temporada arriba plena de grans obres mestres que reflexionen sobre les etapes finals de la vida, com el Quartet per a la fi dels temps de Messier o el Rèquiem de Mozart. Una programació que compta amb una cinquantena d'estrenes i compositors convidats com Sofia Gubaidulina i Hans Abramsen, i que, segons ha explicat el director de l'Auditori, Robert Brufau, és el final d'un cicle.
La idea de la mort, del retorn, del tancament d'un cicle per tornar a començar, és la culminació d'un relat artístic articulat en 3 temporades consecutives, que, partint de la creació, ha donat pas a Amor i Odi, que és la que estem celebrant actualment, per a tancar aquest viatge amb mort o retorn.
Aquesta temporada arrenca amb un nou director titular, Ludovic Morlot, que ha dit que veu l'orquestra com una eina per fer arribar la bellesa a la societat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. L'Ali Lleida ja està a punt per viure les Copes de la Reina i la Copa del Rei d'hoquei sobre patins. Demà pel matí comencen ja les dues competicions amb els partits de quarts de final. A la competició femenina, les vigents campiones, flamants campiones d'Europa, el Palau s'enfrontaran al Cerdanyola i les anfitriones, les lleidanes del Vila-sana, al Liceu Gallec. I a la Copa del Rei, demà, el Noia s'enfrontarà a l'Alcoi, mentre que el gran favorit, el Barça, es veurà les cares amb el Caldes. Una de les grans figures de la competició, sens dubte, serà la flamant campiona europea, Aina Florensa, que tot just ahir renovava per una temporada més amb el Palau. Escoltem, Florensa, són declaracions a l'enjoc de la xarxa.
Jo crec que seguir una temporada més al Palau, per mi és un orgull, perquè al final el Palau també està fent un esforç cada vegada més, ens està oferint altres coses que potser altres anys no podien. Llavors, jo crec que mantenir el mateix bloc, mantenir doncs, la mateixa amistat amb les companyes que tenim també és molt important perquè a dins la pista doncs, tot acabi funcionant igualment.
El Palau de Florència, que s'enfrontarà demà al Cerdanyola en la categoria masculina. Demà al migdia obrirà la competició el partit Noia-Alcoi. Pere Bàries, l'entrenador del Noia, no se'n refia d'un rival, l'Alcoi, teòricament, el més fluix de la competició. L'escoltem.
És un equip molt més complicat del que la gent es pensa. El que passa és que sembla que l'Alcoi, teòricament, doncs, ha sigut un equip de la part baixa i que serà flors i violes el fet de guanyar l'Alcoi. Serà un partit duríssim, a més en pista neutral, sobre parquet, on ells estaran molt més còmodes que nosaltres. Però si és veritat que si nosaltres hi hem arribat com a cas de sèrie, doncs hauríem d'intentar fer valer aquest factor per mirar de classificar-nos per semis.
N'estarem molt pendents d'aquesta Copa de la Reina, Copa del Rei, que juguen a Lleida a partir de demà. I en futbol, a la Champions, avui es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Real Madrid i el Manchester City de Pep Guardiola. Els de Guardiola arriben amb un avantatge de 4 gols a 3 aconseguit en el partit d'anada. Qui superi l'eliminatòria jugarà la final de la Champions contra el Liverpool.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. Fa pocs minuts ha acabat la reunió de la taula estratègica de les estacions de muntanya que s'ha celebrat a la Seu d'Urgell. Ens en dona més detalls Pep Graell des de Ràdio Seu.
Bona vesprada. El Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell ha acollit tot just fa uns minuts la taula estratègica de les estacions de muntanya. La sessió ha comptat amb la participació de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, i la coordinadora del projecte dels Jocs Olímpics d'hivern 2030, Mònica Bosch. Representants de la plataforma Stop Jocs Olímpics han aprofitat l'acte per mostrar el seu desacord amb la candidatura i han reclamat la publicació de la informació tècnica del projecte. Pel que fa al contingut de la taula estratègica, el titular de Territori, Isidre Gavín, ha mostrat el posicionament unànime de la taula estratègica, en aquest cas 40 representants de la taula, exceptuant 5 ajuntaments de Cerdanya que resten amatents a la informació del projecte tècnic. Pel seu costat, la consellera Victòria Alsina ha destacat que la taula serveix per socialitzar, per tant, per explicar el procés de consulta que es farà el 24 de juliol. Per últim, Mònica Bosch, responsable en aquest cas coordinador dels Jocs Olímpics d'hivern, ha destacat que el procés d'elaboració del projecte tècnic de la candidatura segueix el seu curs.
Moltes gràcies.